Els precedents històrics. Introducció. La nostra festa, com la concebem en el present, naix els dies 5, 6 i 7 d'agost de 1860. Però la festa naix de sobte? Certament, hi havia uns precedents històrics que van afavorir la seva gènesis. A mitjans del segle XIX, les places espanyoles de Ceuta i Melilla patien contínues incursions de tropes càbiles. El president del govern, Leopoldo Donel, exigia al sultà de Marroc un càstig exemplar per als agressors que no es va complir. El Congrés dels Diputats votà a favor de la declaració de guerra el 22 d'octubre de 1859. La reacció popular va ser unànime i es despertà per tot arreu un sentiment patriòtic. Finalment, l'exèrcit aconseguia conquistar la ciutat de Tetuán el 6 de febrer de 1860. La notícia fou rebuda amb molta alegria en el país. En la segona setmana del mes de febrer de 1860, els ontinyentins celebraren distints actes religiosos vinculats amb el Crist de l'Agonia i altres manifestacions lúdiques. Així mateix, escenificaren la recent victòria amb una fingida batalla i el posterior soterrament de la Mahoma, que representava el triomf de l'exèrcit cristià front a les tropes de la mitja lluna. La celebració ontinyent de la victòria de la batalla de Lepanto. Aquesta celebració victoriosa no era la primera vegada que es realitzava en la dilatada lluita contra l'islam. Ontinyent havia festejat les derrotes musulmanes amb intens goig, un sentiment joiós que mantenien les dues potències militars de l'època en els segles XVI i XVII, la monarquia hispànica i l'imperi otomà. Aquest clima de confrontació bèl·lica justifica sobradament l'explosió jubilar que va representar per als ontinyentins la notícia de la victòria el 7 d'octubre de 1571 de Don Joan d'Àustria a Lepanto. Les autoritats locals decidiren commemorar la victòria com les ciutats de València i Barcelona. La clavària municipal registrava el pagament per la cera de les antorxes que cremaren en la sala la nit de les alegries, de la presa de l'armada del Turc que prengué Don Joan d'Àustria. Els alardos forals ontinyent. Com tantes altres poblacions valencianes, les milícies ontinyentines acompanyaren disparant salves de pólvora la processó de la patrona de la població, la Immaculada Concepció. En concret, aquesta participació, a l'Ardo, se situa el 23 de novembre de 1652, quan el Consell General de Veïns obeí la carta de Felip IV que ordenava la celebració de manifestacions d'alegria per la victòria de l'exèrcit reial en el front català, en la Guerra dels Segadors, amb la conquesta de Barcelona. Les autoritats locals decidiren formar una companyia d'honor que va disposar de la pólvora necessària per efectuar l'alardo. La supressió de les milícies forals, com a conseqüència dels decrets de Nova Planta i les estrictes ordres de desarmament, provocaren que a partir de 1707 es deixara de realitzar l'alardo de la Puríssima Ontinyent. Les successives pragmàtiques reials emeses en el segle XVIII, prohibint l'ús de la pólvora en les processons, van ser altre dels motius de la seva possible desaparició. En el transcurs del temps, els alardos adoptaren el nom de soldadesca, que segons diversos autors, és l'antecedent immediat de la festa dels moros i cristians. En algunes poblacions, comencen a representar-se enfrontaments ficticis entre moros i cristians. Apareixen els primers textos per a ser escenificats, com les ambaixades d'Onil, del segle XVIII i d'Alcoi. El naixement dels moros i cristians ontinyent. Les actuals festes de moros i cristians tenen la seva gènesis a primeries del segle XIX. La Constitució de 1812 i especialment el govern del trienio liberal van permetre un canvi en la societat espanyola. S'albiren nous aires de llibertat, la festa creix, es fa més popular i comença a integrar a gent de diverses procedències socials. Ontinyent, observem una certa constància de la vinculació de la nostra festa amb el triomf de la ideologia liberal. En aquest sentit, cal recordar que els membres del Casino del Porvenir, adscrits a aquesta tendència política, van impulsar en gran manera les primeres festes de moros i cristians en agost de 1860. Però aquesta íntima relació política ja es pot constatar amb anterioritat a aquesta emblemàtica data. Les antigues memòries d'un teniente mostra com amb motiu de la proclamació de nou de la Constitució de 1812 se celebraren unes primitives festes de moros i cristians. En efecte, el diumenge 30 d'abril de 1820, l'anònim cronista indicava que se hizo la procesión y fiesta de la Constitución con moros disparando, y la lápida la traían con un carro de triunfante, y detrás del carro iban los maseros y justicia, y cerraba la procesión unos turcos de a caballo disparando. La inscripción liberal de les nostres festes es va tornar a manifestar en l'estiu de 1833, quan la reina Maria Cristina, amb l'ajuda dels liberals, va aconseguir que es proclamara la infanta Isabel com a princesa d'Astúries. A finals d'agost, on tinguen esclat en festes, es corregueren bous en corda, es voltejaren les campanes, però cal destacar un dels actes celebrats l'1 de setembre de 1833, quan salieron las máscaras danzas de niños y niñas, marineros, estudiantes y una barca de mariners disparando sin cesar. Aquest text mostra la primera participació d'un grup de gent amb la mateixa denominació que les actuals comparses cristianes. La victòria de les tropes espanyoles a Tetuán en 1860 va ser el detonant de les actuals festes de moros i cristians. Un esclat similar d'alegria ja havia succeït en 1572, quan els ontinyentins celebraren la derrota de l'armada turca en la batalla de Lepanto. La por, el temor contra l'enemic, es convertia d'una indubtable tradició festiva, els alardos del segle XVII. I amb anterioritat, havien celebrat esporàdiques commemoracions morocristianes amb motiu d'esdeveniments polítics importants en el transcurs d'aquell mateix segle. La diferència radica en el fet que, a partir de 1860, aquestes tingueren continuïtat fins als nostres dies. Thank you.